ser dimecres, tornem a rebre novament la Gisela Llobet, psicòloga gerent de Pantarei. Gisela, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui parlarem d'un tema precisament on no hi ha verba, és a dir, no hi ha paraula. Parlarem sí. de la comunicació no verbal.
Exacte.
És un tema superinteressant.
Sí, hem d'entendre que la comunicació no verbal, a part de la part de gesticulació, que també té a veure, i la part de posicionament del cos, té també molt a veure amb, per exemple, amb com gesticulem, amb com fem el que seria la prosòdia, és a dir, com és el nostre to de veu, com és la nostra entonació, amb quina lentitud o rapidesa parlem, val? I això també entra dintre del que seria comunicació no verbal, no? Perquè al final no estem parlant de la paraula a paraula, que seria la comunicació verbal, sinó també el que envolta, no?, el missatge que estem donant.
És que és molt ampli. O sigui, hi ha un ventall, la teva manera de moure, la teva manera de mirar. De fet, hi ha molts llenguatges que s'han fet servir al llarg de la història. El llenguatge de la mirada, el llenguatge del vano,
sí.
No?
Sí,
per exemple,
sí,
que,
exacte,
té el seu, que tenen el seu significat.
Hem d'entendre que nosaltres, com a constitució, com a estructura biològica, tenim una, o sigui, ja estem predisposats a captar tots aquests tot aquest llenguatge, tota aquesta comunicació no verbal. De fet, els nadons capten si el cuidador principal o la mare o estan enfadats o no estan enfadats, i ho capten perquè noten, no? Quan amb com gesticula la mare, amb el to de veu que fa servir, amb la rapidesa que parla, o sigui, al final ells ho noten, val? I aquest notar té a veure amb la captació d'aquesta comunicació no verbal, no? O sigui, que abans de començar a parlar i d'entendre la comunicació verbal, ja estem entenent la no verbal, no? I ens ve de base, no? I és molt important, perquè al final el que moltes vegades fa que una persona, moltes vegades, no sé si t'ha passat a tu, però jo moltes vegades que tinc gent que em diu, és que mira, no sé què té, o no m'ha fet res, però no m'entra. Saps?
Sí,
això
sí.
Té molt a veure amb la comunicació no verbal.
Hi ha algun missatge
exacte.
Que tu perceps com a negatiu.
O que no t'agrada, o que dintre de la teva escala de valors, o de creences, o del que sigui, doncs no quadra. I per tant aquesta persona ja no t'agrada, no? I a vegades dius, no m'ha fet res, no sé què, però és la pose, com parla, no? Com té aquesta manera de dirigir-se a mi o de comunicar, i això ja em fa tirar-me enrere, no? Doncs aquest no sé què té, però no m'acaba de caure bé, té a veure amb la comunicació no verbal, val?
No diuen que la mirada també és el mirall de l'ànima?
Sí, l'expressió facial és molt important.
Molt.
L'expressió facial va molt connectada amb les emocions, val? És a dir, fa dies enrere, moltes setmanes enrere, la temporada passada, vam fer una mica d'anàlisi de la comunicació no verbal dels polítics, te'n recordes,
sí,
quan estàvem
sí.
en campanya i tot això? I l'expressió que una persona té a la cara i com expressa, i com aquesta expressió té concordància o no amb el missatge... Vale? Això també forma part de la comunicació no verbal, és el que ens dona una credibilitat a aquesta persona, o que ens caigui més bé, o que, bueno, o que entrem més en sintonia. Hi ha moltes vegades que tu estàs parlant amb una persona i dius, ai, no sé si me l'acabo de creure, no? I és perquè potser la manera en què ella té de gesticular o la manera en què ella té d'expressar i el missatge verbal que està dient són incoherents. És a dir, potser t'està dient, ostres, a nivell d'expressió està enfadat i en canvi el missatge... no sé, és un sarcasme, no? Llavors, ostres, no entenc res, no? O a lo millor el missatge és molt amable i li veus una cara com, ostres, sembla que no...
No sé si creure'm o no.
Exacte, no? Si m'està dient de veritat o no. Per què? Perquè hi ha una incongruència entre la comunicació no verbal i la comunicació verbal, no? I això a vegades ens crea unes dissonàncies internes, no?, amb el missatge, no? I fins i tot plantejar-te, bueno, però si m'ha dit això, però clar, per què no m'acabo... És perquè la comunicació no verbal segurament no coincideix, no? El que passa és que aquest anàlisi, com que el fem de forma molt inconscient, no? Perquè, com hem dit, la comunicació no verbal ve, és una interpretació que fem ja des de petitons, des de nadons, ens ve molt de base. Llavors és molt adaptativa, és molt biològica, és molt de l'inconscient. I llavors ens costa molt fer-la conscient. Val? Tenim la sensació, tenemos el pálpito, no?, que se'n diu, però no li posem la paraula, no la portem a la consciència per analitzar-la de forma correcta, no?
I què podem fer amb aquesta comunicació no verbal per millorar el que seria la nostra seguretat i no llançar aquests missatges equívocs, no?
Bueno, a vegades els missatges equívocs són, o sigui, són intencionats, eh? Això també passa.
Sí,
perquè, clar,
també.
És més difícil, és més fàcil dominar la comunicació verbal que la no verbal. La no verbal és molt més complicada perquè forma part dels instints.
No pots,
És molt difícil. Mm-hmm. Hi ha tècniques, eh, de poder-la, diguéssim, treballar.
Sí, quan dic que no pots és que és difícil.
És, exacte.
No és que sigui impossible.
Sí. Hi ha tècniques, però tot i així, per exemple, amb el riure, vale, hi ha un múscul, val, zigomàtico, que està aquí dalt, en la part aquesta entre les celles, diguéssim, no? Mm-hmm. I aquest múscul només s'activa quan el riure és genuí.
Ah.
Si el riure no és genuí, no s'activa.
Si és un riure fals, postís...
Ah, exacte. Aquest múscul no s'activa. Val? Llavors, això és curiós perquè el que et fa veure és si aquesta persona està rient de veritat o només està fent el paper, no? Clar, és difícil de percebre. Conforme vas veient... Això és com les ecografies, quan vas a fer-te una ecografia i et diuen, mira, aquí està no sé què, aquí està no sé què, no veus res, no? Però els metges estan molt habituats a veure-ho. Doncs això és el mateix. Al final, si tu ho practiques, t'acabes adonant, no? Diguéssim, aquesta informació l'interioritzes i t'acabes adonant quan una persona t'està rient de forma, doncs, bé o hipòcrita, no?
L'hem de situar a l'entrecella, no?
Sí.
És que és ara m'adonava que nosaltres sí que ens estem veient, sí. Però que la gent a casa, si està escoltant la ràdio, no entendrà
és entre, on... És entre les celles, sí, és aquesta part d'aquí, justament quan ja s'acaba, diguéssim, el tabic del nas, sí. En aquesta part d'aquí és on està...
I com es diu?
Zigomático. Sí, és un múscul d'aquí, vale? I només s'activa... en el cas de que el riure sigui genuí, vale? Anem a parlar sobretot de gestos, no, de maneres de funcionar, justament perquè aprenguem a tenir més seguretat de nosaltres mateixos, val? Amb la seguretat la podem mirar amb la part gesticular i després també amb la part de com comuniquem, o sigui, com donem el missatge. És molt important, quan nosaltres ens sentim insegurs o estem en un lloc que dius, ostres, no sé com fer-ho, sobretot ara em ve molt al cap el tema de l'ansietat de parlar en públic, val? Uh-huh. És a dir, si tu surts a escena, tira't endavant, val? I quan estàs comunicant amb la gent tens la tendència de gesticular cap endavant, val? I de tirar-te tu mateix endavant, això dona seguretat. Vale? És curiós, eh? Però diguéssim que en el nostre cervell té les ramificacions dels nervis, no? Tenen dues funcions, no? La de rebre informació i traslladar-la al cervell perquè l'interpreti, no? I després la de donar informació, no? La de rebre, si el cos està tirat endavant quan està parlant d'alguna cosa, hi ha un diguéssim, dintre de la informació aquesta, hi ha un missatge cap al cervell que li diu, estem còmodes. Estic portant el domini, sí, de la conversa, val? Quan em tiro enrere, per exemple, doncs el missatge és el contrari. No m'agrada això, tinc por, i aquí la inseguretat encara augmenta, val? Una altra cosa molt important, per passar de la tristor, diguéssim, a estar més contents, a estar més alegres, no? Oberts, ens hem d'obrir. Vale? Obrir braços, vale? Obrir cames, o sigui, evidentment a vegades el gest no és que
no és que estiguem fent una taula de gimnàstica,
sí.
No cal que us poseu així,
sí. Però sobretot en el sentit de que no creuis cames, de que no creuis braços, de que no vagis amb els braços molt enganxats al cos,
que no t'abracis,
exacte, sinó al contrari, quan més diguéssim, més fluid a nivell d'espais,
més amplitud en el gest, en el moviment.
Exacte. Més seguretat i més sensació positiva tenim. Val? De fet, es va fer un estudi, no? a Estats Units, on es va ficar com un fotocall d'aquests. Val? Uh-huh. Llavors la gent passava, no? I els feien que fessin diferents gestos. Un d'ells era saltar amb els braços i les cames obertes. Val? I avaluaven l'estat d'ànim d'aquesta persona abans de fer el gest i després. Val? I
clar, sona molt, això.
Sí, i llavors la persona deia, ostres, però ara em sento com més actiu, no? Més, sí, content, més, saps? I en canvi ho feien al revés, no? Amb persones que venien potser doncs, més alegres i tal, i li feien, diu, ara vull que t'encongeixis, no? I et posis així. Clar, el missatge del cervell era estic enfadat o estic trist o no vull parlar amb ningú o no em vull relacionar, no? I això feia que directament hi hagués una sensació més com d'antipatia, no? De tristesa, de no voler saber res de ningú, no? O sigui que al final, si una de les coses que podem utilitzar la comunicació no verbal per fer una miqueta de canvi d'ànim, en un moment que dius, ostres, quin dia porto més fatal o que em trobo més insegura, doncs és fer aquests gestos, no? Amplitud a nivell de braços, de cames, d'anar obert, no? En aquest sentit, i per un altre cantó també el cos endavant, sempre doncs, cap endavant, no cap enrere. I això són dues coses que ens fan canviar aquest punt d'estat d'ànim. Anem amb el tema més de parlar. Important. Quan estiguem, que això ens passa molt, quan més nerviosos estem o quan més insegurs estem a l'hora de donar un discurs, de parlar amb algú, tenim tendència a parlar molt ràpid. Val? Doncs jo sempre dono aquesta pauta. Sobretot, si veus que t'estàs embalant, para. Fes espais de silenci. No sé si...
Sense por.
Exacte. I si t'hi fixes, els missatges... que calen o més contundents, i ara parlo potser a nivell polític, no sé, per exemple, en Rufián, el Gabriel Rufián, té una manera de parlar molt... O sigui, ell, saps? I sembla que no s'alteri. Ell les va dient, no? Va dient coses i sembla que no hi hagi alteració, no? Per què? Perquè la seva prosòdia a l'hora de fer servir el ritme del discurs és lenta. Lenta però constant, val? Fa espais, torna, val? I això fa que hi hagi com un punt de seguretat, com un punt fins i tot de desafiament, no? En el seu discurs, no? I que segurament al contrari encara el posa més emprenyat, no? Doncs aquesta tècnica funciona sobretot quan la persona es pot sentir insegura, no? Doncs que intenti que el discurs sigui més pausat, però que vagi parlant, i que pugui fer de tant en tant alguna pausa i continuar, val? I això... És una retroalimentació que al final el missatge que li dones al cervell és escolta, estic tranquil, no? Estic calmat, per tant, no em trobo nerviós, no? I això també és algo que podem utilitzar.
Uh-huh.
Val?
I alguna cosa més, no?
I l'última, l'última a nivell de sobretot això de prosòdia, de com fem servir les paraules. L'entonació. Val? Això també és molt important. És a dir, i això ens dona un feedback positiu de cara a l'interlocutor. És a dir, si tu estàs fent servir sempre el mateix to de veu, o un to de veu molt alt, però també constant, i a part vas molt ràpid, el missatge que li dones a la persona que està rebent el missatge és uf, saps? O sigui, primer que la t'avales, segons que no està escoltant el que estàs dient, val? I dona aquest missatge com d'inseguretat, com de pum, 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 pum. En canvi, si fem això amb el tema del tempo, no? D'anar-ho fent més constant però més lent i fent els espais, i a part canviem l'entonació, o sigui, posem èmfasis en alguna cosa que volem dir més d'allò, pugem una mica el to de veu i després el tornem a baixar. I fem la pausa i després de la pausa tornem a parlar d'una manera més contundent. Aquests canvis d'entonació fan que l'atenció del receptor estigui més atenta. Llavors captaran millor el missatge i el feedback serà més positiu.
Uh-huh.
Vale? No és el mateix que tu estiguis molt nerviós, estiguis fent un discurs i vegis algú badallant en el públic, per exemple, no? O que estan parlant amb el del costat perquè ja no els interessa el que estàs dient. No? A veure, que això també pot passar, però bueno, això et dona un feedback com més negatiu, i en canvi, quan tu veus que les persones te senteixen amb el cap, estan d'acord amb el que estàs dient...
Et retroalimenta.
Ah, exacte, hi ha una retroalimentació positiva i també fa que augmenti la teva seguretat mentre vas fent el discurs, no?
Mm. El tema és molt interessant.
Sí.
Només per acabar afegirem una pinzellada. Avui venim amb colors, vestides amb colorets.
Sí.
Això vol dir que... Bueno, que...
Això també, bueno, això també és comunicació no verbal.
Per això ho dic.
Més alegria.
Això està dient a la gent que ens anem trobant que avui estem optimistes, estem contentes, estem positives.
Sí, sí. I activitat de colors, de coloridor.
Uh-huh. Sí, perquè és que la vida en gris i negre... que si fas una ullada i veus només a la gent passar que anem tots vestits de marrons, grisos, negres...
Sí, això passa molt a l'hivern, eh?
Posem una mica de color a la vida.
Sí, sí.
Oi que sí?
Donem un toque als dissenyadors aquests que canviïn colors
de cada hivern. No, i nosaltres a l'hora de triar també, sí, sí, una mica de color a la vida.
Exacte. Molt bé.
Gisela, fins la setmana que ve.
Molt bé, Carme, gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu.